Benvinguts novament a l'especial d'entrevistes als candidats a l'alcaldia d'Olot amb motiu de les eleccions del 2023, aquest proper diumenge. Avui volem parlar d'Esquerra Republicana de Catalunya i de les seves propostes per a Olot. Per això hem convidat el seu candidat, Josep Quintana. Molt benvingut. I el coneixem novament amb aquest resum que hem preparat des dels serveis informatius abans de les seves propostes.
Josep Quintana i Queralt té 51 anys, és gestor cultural i viu al barri de Pequín d'Olot. Fa 8 anys que és regidor a l'Ajuntament per Esquerra Republicana i durant 4 anys també ha estat conseller comarcal. D'Olot en destaca especialment l'entorn privilegiat, el seu equilibri com a ciutat i la seva proximitat. També l'orgull que en senten els seus ciutadans. En canvi, diu que no li agrada l'empitjorament que ha patit la ciutat, segons ell, en temes com la mobilitat, l'habitatge o la seguretat. Li agrada la cultura, la música, el cinema, l'esport i estar amb la família i els amics.
Deia agafar un nou impuls, agafar una nova empenta per poder mantenir aquesta qualitat de vida. I em sembla que aquests 4 anys seran molt importants. I si no ho fem, jo penso que podem perdre una miqueta aquest privilegi de viure aquí.
Bé, han estat el principal grup de l'oposició, després de la consecució de 5 regidors, aquest mandat, amb un govern que ha estat en majoria absoluta. És difícil fer oposició en aquests termes. De totes maneres, les veus més crítiques parlen que vostès han exercit una oposició potser massa amable, poc crítica. No sé si ens pot recordar aquí als oients i als espectadors aquell punt on han estat ostensiblement crítics aquest darrer mandat amb l'equip de govern de Junts.
Sí. Si em deixes començar, jo crec que l'oposició, en aquest cas nosaltres com a principal partit, l'obligació és ser responsables, és una responsabilitat, és un càrrec honorífic, ser el cap de l'oposició, per tant és una responsabilitat. Nosaltres, la responsabilitat és que la ciutat funcioni i fer de control de l'Ajuntament. En aquest cas nosaltres sempre hem intentat fer una posició constructiva i positiva i quan hem pensat que hi ha coses que no han funcionat ho hem dit. El mandat va començar per com tothom ho sàpia, amb la Covid. Nosaltres vam donar suport al govern, vam fer propostes sobre el fons econòmic per donar suport a les empreses i a tothom. També vam proposar i vam presentar un esbós d'aprofitar que malauradament estaven tots tancats a casa i no podíem sortir, no hi havia trànsit a Olot, de fer un primer desmantellament de carrils bici durant a la ciutat perquè ens els trobéssim, encara que després s'haguessin de... no fossin provisionals, però fos una primera fase, val? Per aquesta etapa. I la resta, nosaltres, quan hem hagut de parlar d'habitatge, hem estat més crítics amb l'equip de govern, i quan s'han fet coses... ara, aquests dies, s'ampliarà la sala d'aquí al cementiri,
una demanda que feia... La
sala de velles, que feia molt de temps que nosaltres també ho demanàvem, i quan s'ha aprovat, encara que sigui al final del mandat, doncs hi hem donat suport. Sembla que l'oposició, almenys nosaltres l'entenem així, és ser responsable en la ciutat, i quan es va intentar pujar l'IBI un 14% ho vam criticar, i quan s'han fet algunes coses que hem pensat que eren correctes, doncs hi hem donat suport, que ens sembla que és el que hem de fer com a oposició.
Aquests dies ho estem demanant a tots els candidats. Quin és el gran repte que creuen que s'ha d'abordar en aquest proper mandat i quina recepta tenen en el seu programa electoral per abordar-lo?
Ara diré quina és la prioritat, però el principal repte és que tenim massa reptes oberts, que la ciutat no ha avançat o no té cap repte tancat. Nosaltres pensem que ara mateix l'habitatge és una prioritat, és una urgència per a la ciutat. Llavors tenim l'emergència, perquè parlem d'urgències, tenim l'emergència climàtica, i em sembla que aquí aquests dos punts en tenim més, però em sembla que són molt importants. Sempre diem que a Olot tenim un índex d'atur baix, però és una cosa que no s'entén que llavors la gent tingui feina, més empagada, més mal pagada, però llavors tinguin dificultats per accedir a un pis de lloguer. Em sembla que això és una cosa que no ens podem permetre com a societat, i això a Olot ara mateix està passant. Hi ha una oferta molt i molt petita de pisos de lloguer, i això provoca que n'hi hagin pocs, i provoca que els preus hagin pujat pel que és Olot, no? I a més tenim 1.200 pisos buits, o 1.800 pisos buits, és que és igual, en tenim molts, i per tant aquí és una de les primeres accions que nosaltres faríem. El nostre objectiu és clar, nosaltres volem mobilitzar més de 200 pisos des de l'Ajuntament, o sigui que tinguin un impuls públic, utilitzant la cessió del terreny, la construcció, el Sareb, donant ajuts per la gent que rehabiliti pisos, vale? Perquè això no es soluciona només d'una manera. La Generalitat també farà aviat també una proposta per donar suport als ajuntaments a l'hora de fer inversions en habitatge, per tant, em sembla que com a impuls des de l'Ajuntament, el primer hauria de, per nosaltres, el primer, les prioritats són importants.
I ho voldríem fer creant una oficina específica, l'oficina de rehabilitació d'habitatge d'Olot. Sí. On s'ubicaria? En el mateix espai que ara s'ubicarà doncs, en el Firal, sí. L'oficina d'habitatge més la d'atenció al ciutadà?
Això que deies, l'Ajuntament va decidir, que és una cosa que també que clamava el cel, que l'atenció a la ciutadana davant de l'Ajuntament s'havia quedat petit, la gent s'havia d'esperar fora quan plovia o quan fa sol, val? I per tant això em sembla que s'havia de renovar, s'havia d'ampliar. Podem discutir l'ubicació, però això és, penso que són coses petites, i per tant jo penso que s'ha de reforçar l'oficina d'habitatge, i és veritat que hi ha totes aquestes coses que podem fer, aquest ventall de coses, però com deia abans, tenim un problema, i jo penso que és veritat, i hem de ser molt, és un problema molt seriós, però tenim una petita avantatge, per dir-ho així d'una manera, tenim 1.800 pisos buits. Si passés com a ciutats grans, que realment no hi ha part d'habitatge disponible, s'ha de construir, bueno, construir, ens hem d'enganyar, no és tan fàcil, podem construir una part, però l'altra part hem de fer altres fórmules perquè si això sigui més o menys, entre cometes, ràpid. I el fet de, si hi ha 1.800 pisos buits, parlem, mirem quines són les casuístiques, parlem amb els propietaris i posem, i l'Ajuntament ha d'invertir, igual que invertim quan fem l'espai cràter perquè vingui gent de fora, o quan, igual que invertim en altres coses de la ciutat, em sembla que ara mateix és important aquesta inversió, sempre entenent que llavors aquests pisos s'han de posar a lloguer, s'han de posar amb uns preus, diguéssim, una mica més econòmics pel mercat. L'Ajuntament llavors té l'obligació de crear pisos més per a les emergències socials, això és una altra, altra pota, però em sembla que, com deia, com a urgència, em sembla que és l'habitatge, i com a emergència és tot el que té relacionat amb la sostenibilitat i el canvi climàtic.
I després vostès també, per al nucli antic, insisteixen en refer, en millorar l'illa del Carme i fer-hi una residència d'estudiants. Com anirà el projecte? Aquest seria la gran inversió en el capítol d'inversions d'Esquerra Republicana?
Amb el nucli antic, que a nosaltres ens sembla que ha estat abandonat durant els darrers 12 anys, si parlem del nucli antic, el casc antic de la ciutat, l'obra de l'alcalde Coromines del Firal, em sembla, quan ens hi vam participar, em sembla que és urbanísticament una bona cosa per a la ciutat, però que és el nucli antic, que 12 anys ha estat, pels motius que sigui, com té les seves prioritats, ha estat abandonat. Una pintada de cara de la plaça del Carme, que estava molt bé, però no hi hem fet res. El nucli antic es tornarà a ser el que volíem, o serà el que volíem, el que volem que sigui, si la gent hi va viure. És clar que s'ha de fer la biblioteca nova, que ens creix, estem a favor, clar que s'ha de fer una residència d'estudiants, però primer hem de fer l'habitatge. O sigui, és que per això dic que l'habitatge és central. Per recuperar la vitalitat del nucli antic hem de rehabilitar el nucli antic, hi ha més de 500 pisos buits, i dels que estan, diguéssim, habitats, un tant per cent important, diguéssim, són pisos que estan molt justos amb el que són els estàndards que tenim com a societat, i per tant hem de revitalitzar el barri vell portant-hi vida, i per tant primer s'ha de fer l'habitatge, i quan tinguem feta la inversió en habitatge, com que el procés també de la biblioteca no és un procés ràpid, perquè també aquests 4 anys, recordem que el projecte de la biblioteca Can Sagrés el vam aprovar fa l'altra legislatura, perquè jo vaig formar part de la comissió, que es va fer el pla de biblioteca, es va decidir que aniria allà, es va definir una miqueta que seria un espai sociocultural, que volia revitalitzar el barri vell, connectar Sant Miquel, val? I que sigui un pol, i estirar, diguéssim, aquest carrer major que arribi fins al Carme. Però esclar, això també té un procés, perquè això depèn també, òbviament, de la Generalitat. Hem estat 4 anys sense fer el pla funcional, per això deia que el nucli antic està abandonat. Doncs fem el pla funcional, això requereix uns tempos, no serà tan ràpid, però si fem la biblioteca, això serà molt clar, si arreglem Can Sagrés i no arreglem l'habitatge, la transformació no serà molt important. I això ens hem d'enganyar. La transformació del nucli antic, que al fons és un barri que compartim tots els olotins per festes, avui que és avui, quan hi ha mercat, quan anem a passejar, i per tant és un barri que és compartit, això es farà si arreglem l'habitatge, i per tant la nostra prioritat és, en aquest sentit, l'habitatge, i òbviament que no hem de fer altres projectes per la ciutat, mm. Però...
Vida a la ciutat, et deia, i un gran repte també és l'oci dels propis joves que són aquí, que necessiten lloc on viure, però també lloc on divertir-se sense haver de marxar doncs, al vespre fora de la Garrotxa. Vostès tenen un projecte que es diu La Casa de la Música, no sé on s'ubicaria, però en tot cas és una proposta per a sala de concerts i espai per a tots els públics, si ens vol explicar el projecte.
Sí. Torno al que deia al principi, que segurament la situació que ens trobem a la ciutat, tot i que ho vivim molt bé, és que això, en tots els aspectes, tenim reptes molt grans. Hem parlat de l'habitatge, del nucli antic, d'altres coses que parlarem, l'oci dels joves, o el lleure dels joves, val? Que és molt important. També amb això hem anat enrere amb uns passos agegantats. Jo no parlaré de quan érem joves i tots recordem Olot era com era, el món ha canviat, la ciutat també, per tant, això penso que no treu a res. Però nosaltres hem de fer alguna cosa perquè la ciutat, per enviar un missatge als joves, que la ciutat està pensada per ells i és atractiva per ells, vale? En molts aspectes. L'esport és un aspecte important. Jo penso que la ciutat en aquest aspecte, diguéssim, sempre es pot millorar, però és un aspecte que des de fa molts anys s'ha fet molta cosa. Però pels joves el lleure és molt important. És tan important que molts caps de setmana surten autocars, a Sils, a Girona, a Banyoles, que porten joves olotins per poder, o sigui, per tant, això encara és important, és un tipus de lleure que ells demanden i la ciutat ha de tenir una mínima oferta que ara no té. Tenim alguns empresaris pocs que aguanten i que els hi haurien de fer un monument i llavors el que hem de fer és primer donar-los suport, parlar amb ells, mirar quines accions podem fer i la segona, com que és una situació crítica, Olot és una ciutat no passa res, per als més envellides de Catalunya, per tant, necessitem l'energia i la vitalitat dels joves, la ciutat està pensada per tothom, però em sembla que això s'entén. La Generalitat té uns projectes, que es diuen la Casa de la Música, que depenen del Departament de Cultura, que n'hi ha a diferents llocs de Catalunya, hi ha el Club de Mataró o la Mirona de Sal, per exemple, que són espais culturals, en aquest cas dedicats més a la música, i que a més, que ja que estan fets, i tots funcionen així, els altres funcionen així, un cop fan la seva activitat, diguéssim, cultural i musical, que pot ser molt àmplia, pot ser d'exhibició, de producció, d'ensenyament, això s'hauria de definir, doncs després obren com un espai, diguéssim, de lleure nocturn per totes les edats. No? També quan parlem dels joves, a vegades, avui en dia, ser jove s'allarga molt i fins i tot hi ha gent que són tan joves que de tant també ens ve de gust anar a prendre alguna cosa o sortir una estona, i per tant, jo veig això mateix és un problema, i em semblava que impulsar aquest projecte, que és un projecte que té una part cultural molt important, una part musical, avui en dia pels joves la música és molt important, i poder portar més durant l'hivern, més grups de referència musicals pels joves, em semblaria que seria una cosa atractiva, les festes d'altura, en principi, aquí estem ben servits, doncs em semblava que seria un projecte tractor que s'hauria de fer, això també és un projecte que s'ha de... Hi ha un procés per fer, s'ha de presentar un projecte a la Generalitat, s'ha de fer tota la tramitació. Llavors, la ubicació em sembla que no és que sigui el menys important, perquè és una ubicació pel tipus d'equipament que està en un lloc de la ciutat on no molesti els veïns, un lloc, diguéssim, que també entenem que la ciutat en aquest aspecte està equilibrada, però llavors això jo penso que ho buscarem primer de parlar amb la Generalitat, convèncer, fer un projecte guanyador i a partir d'aquí mirar on l'ubicaríem, que òbviament... No. Al principi no hauria de ser el centre, hauria de ser les afores, perquè també hem d'equilibrar aquesta cosa de que hi hagi activitat jove i que la ciutat es pugui viure en tranquil·litat.
Lligat amb això, respecte, s'ha posat en marxa aquests darrers anys, fins i tot el que és el punt lila, punt d'informació, davant possibles doncs, agressions a la dona, hi ha també el col·lectiu LGTBI. Vostès el proposen per fer-lo permanent. De quina manera funcionaria i on s'ubicaria també aquesta permanència?
Bueno. Em sembla que les ubicacions pensant que sí que hauria d'estar més cèntric i la idea és que fos un punt que funcionés els caps de setmana segur, amb horari, diguéssim, de tarda a vespre, si hi ha més així nocturn podem obrir més, i que durant la setmana doncs, tingui una ubicació concreta i que, bueno, potser durant tots els dies, però unes hores al dia, una persona que pugui fer més feines, pugui tenir un punt lila que estigui com accessible durant tota la setmana. Em sembla que és el mínim que podem fer en aquest aspecte. A partir d'aquí hauríem de fer, com a societat i com a ajuntament i com a ciutat, hem d'avançar cada, com que s'ha fet molts passos, perquè hi hagi igualtat i perquè tothom pugui viure la seva vida sense estar patint de, bueno, de qualsevol tipus de violència física, verbal, sexista, òbviament, racista, tot això ho hem de treure a la societat i des de l'Ajuntament, la nostra capacitat, hem de fer totes les polítiques necessàries, perquè això sempre és, una, és un cúmul de coses, eh? Punt-li-lo és, per, és una coseta més, una cosa més, i també és per posar l'accent en un tema que em sembla que és important.
I lligat amb això, en qüestió de seguretat, vostès proposen ampliar la plantilla de la policia municipal i també dissenyar urbanísticament la ciutat per evitar entorns que provoquin inseguretat a les dones, especifica el programa. Sí, sí. Per què l'incís? Què han diagnosticat?
Bueno, perquè si parles, bueno, és igual, no hem de parlar, parlem de col·lectius, tots tenim filles, nebodes, germanes o gent que coneixem que tenen el mateix, bueno, i és, sobretot a les nits això, bueno, la gent pateix, hi ha, a vegades que moltes vegades no poden semblar només conductes d'accions verbals o de situacions que són realment perilloses, i a vegades sí, i per tant nosaltres hem de mirar a fer la ciutat tan segura com puguem, eh? No existeix la seguretat al 100%. Per tant, si nosaltres podem, amb els recorreguts que es fan més a les hores de la nit, que fa el jovent, bueno, mirar si podem posar més llum, podem posar algun punt conflictiu, el que sigui, penso que això s'ha de treballar, això s'ha de fer en estudi, s'ha de treballar amb el jovent, amb els joves, principalment, bueno, i amb les més no tan joves, eh? Però s'entén que és un col·lectiu sensible a això, i llavors em sembla que això és una, com deia abans, hem de fer moltes coses. I sobre el tema de la seguretat, primer he de dir que venim de, des del Covid i la guerra, les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, doncs que, bueno, l'economia s'ha sentit una altra vegada molt ressentida, i això té, provoca efectes secundaris, diguéssim, que és l'augment de la delinqüència a tot Catalunya, i per tant a Catalunya no ens en sortim i no ens podem sortir d'aquesta dinàmica. I el que hem de fer els partits d'esquerra, primer és mirar de pal·liar aquests efectes de la crisi, eh? O sigui, la pota, diguéssim, social i de benestar del benestar l'hem de reforçar, i també si puntualment, i en aquests casos, doncs si l'Ajuntament d'Olot té capacitat, perquè ho permet la llei de tenir més policia municipal, ens entenem que puntualment s'ha d'augmentar, l'augmentem. Però també hem d'explicar que només posant més policies i més policies no resoldrem el problema, eh? Però òbviament el que no podem fer és, que és veritat que succeeix i les dades són sobre la taula, i el conseller, doncs fer-ho així. La conselleria també farà noves, que d'estiu traurà molt més Mossos, per tant tindrem més Mossos a la Garrotxa aquest any i els altres anys, i en moments puntuals s'ha de reforçar, però sempre entenent que no hauríem d'anar cap a un model policial, sinó cap a un model de benestar, i entre les desigualtats econòmiques que en el fons són el que origina aquestes problemàtiques d'origen, encara que no ho veiem, doncs tornem amb els estàndards que teníem, que Olot era una ciutat més segura, o és una mica menys, i tampoc podem dir que no és així.
En matèria de mobilitat, vostès proposen aquesta xarxa de carrils bici que explicava anteriorment, variant, sí, però dimensionada, explicant a les necessitats reals de la ciutat, i després inclouen la qüestió de la municipalització pel que fa al transport públic d'Olot, el TPO. Com creuen des d'Esquerra que es podria millorar el servei si la gestió és directa des de l'Ajuntament?
Sí, parlem de moltes coses. Comencem pel TPO.
I la vull explicar, preguntar específicament per aquesta, perquè potser és la menys coneguda fins al moment.
O sigui, Olot ha de tenir un transport públic, això nosaltres estem totalment d'acord. És veritat que la ciutat és una ciutat que va a través del riu i per tant és molt allargada, això genera una complicació a l'hora de fer el servei, però hem de fer un transport públic més eficient. I això es fa fent més freqüències de pas. Val? Molta gent, el TPO accepta les hores escolars, va 8 normalment, fa un servei a la gent que l'utilitza, però va molt més 8 del que voldríem, i per tant hi ha d'haver més freqüències, que és el que tu farà que utilitzis el transport públic, perquè saps que d'aquí 10 minuts o 12 minuts passarà, i per tant te pots esperar, no, si passa 38, llavors és 56 i al cap de les hores, per tant, millorar les freqüències és clau, i segon, hem d'estudiar les rutes per poder fer això. Nosaltres, això és el més important. L'altra cosa és el model, diguéssim, si ha de ser un model municipalitzat o no. A nosaltres ens agrada més municipalitzar aquests serveis tan claus com el transport públic o l'aigua, però amb això, diguéssim, estudiem, mirem també els costos. Actualment el TPO té un cost important per a la ciutat, que fins i tot es podria pujar i tot si la gent l'ha d'utilitzar més. El problema no és, a vegades no és que el TPO valgui 400 o 500 mil euros l'any, és si realment la gent en fa molt d'ús. Llavors són diners ben invertits, ja estan ben invertits, però haurien d'estar millor. Per tant, hem de mirar també quin cost té fer-ho amb una concessió com fins ara o fer-ho municipal. Això és un tema més econòmic, però el més important és el tema de que funcioni més i que tots l'utilitzem més perquè trobem que és més útil. Sobre altres temes de mobilitat, com que la variant n'hem parlat molt i em sembla que està clar. Sí que em sembla que el tema de la mobilitat en bicicleta és clau pel futur. Olot, tenim un problema de mobilitat perquè la ciutat ha crescut molt els últims anys, hem tingut un model de ciutat de creixement i per tant tenim més gent que utilitza el cotxe i per tant hem de fer que la gent vagi menys en cotxe. I per tant, el primer cosa que es pot fer i que és senzill i que té un cost raonable és fer carrils bici a tota la ciutat. Que els nens vagin en bicicleta a l'escola, que la gent que pugui vagi en bicicleta a l'escola, que la gent que vagi al centre vagi en bicicleta, això ho hem de fer. I això per nosaltres és una prioritat pels propers 4 anys, s'ha de fer tots els bicicarrils de la ciutat, perquè té un cost assumible, perquè hi ha ajudes, el que no podem fer és demanar un Next Generation per... es pugui arreglar l'avinguda Badosa de les Tries, però la prioritat és fer carrils bici. I que això entenem que pot ser que hagin de treure algun aparcament o els entorns escolars especificats. I potser s'ha de moure algun aparcament de la ciutat, però la ciutat no és que estigui en contra del cotxe. Hem crescut tant els últims anys en població que tenim masses cotxes. I això ho hem d'afrontar, vulguem o no vulguem, i d'aquí ja trec el tema de... No trec, vull dir que és important, però per millorar la salut, per millorar la sostenibilitat i l'emissió de CO2, Però per viure a Olot, en una ciutat amable, saludable i agradable de viure, hem de potenciar, i això durant aquests 4 anys, o aquests 12 anys, ha estat en un calaix. S'ha fet alguna cosa perquè venen eleccions i cada bé, a més amb algun nyap que hem pogut veure, però són improvisacions, són operacions d'aparador per fer veure que tenen un model de ciutat, però el model de ciutat de l'equip de govern els últims 12 anys ha estat de promocionar el cotxe i no promocionar ni el transport públic ni les bicicletes. I nosaltres voldríem, això ho vaig dir el dia del debat, nosaltres voldríem que Olot fos la ciutat que té més quilòmetres de bicicarril per habitant de Catalunya, hauria de ser l'objectiu nostre. I que més nens anessin en bicicleta a l'escola i que més treballadors anessin en bicicleta a l'escola i que més gent utilitzés el transport públic de ciutats mitjanes, persones diferents.
Molt bé, en l'àmbit de l'atenció a les persones, vostès plantegen o proposen la creació de la regidoria de la gent gran i també la creació d'un Consell Local de Joventut. Si em vol explicar els dos organismes.
Començo pel de Joventut, perquè n'hem parlat abans d'Oci Nocturn. Nosaltres ens sembla que el jovent, a part de l'oci nocturn, que és important per ells, hi ha altres temes com l'habitatge, la feina, però també ens sembla que, i està bé que hi ha polítiques, tots els partits en tenim, l'Ajuntament té polítiques de joventut de fa molt temps molt interessants, però una altra cosa que hem de fer és escoltar-los i fer-los participar. Els joves ja estan entrant a l'edat adulta i encara són adults, i per tant els hem de fer participar d'una manera directa en dissenyar la ciutat, en veure com ha de ser la ciutat, en veure les seves problemàtiques, en veure les seves idees. Per exemple, tot el tema del canvi climàtic i l'emergència climàtica, els joves estan molt més conscienciats en general que la resta, no? I per tant els hem d'escoltar i a més, com a generacionalment ells farien coses diferents. I per això el Consell és aquesta cosa. Sobre la gent gran, com un col·lectiu important de la ciutat, això és un fet que està clar, però l'altra cosa també creiem que era interessant ara posar aquest èmfasi en crear una regidoria, perquè els models assistencials o els models de com la gent gran, que també serem nosaltres gent gran algun dia, és una cosa de futur, viurem la nostra bellesa, viurem el tema de l'habitatge, el tema de la mobilitat, el tema de les diferents graduacions d'assistencials o el tema de les residències canviarà i ha de canviar perquè sigui més, perquè vagi millor. Per tant, els propers 20 anys ha d'haver-hi un gran canvi en tot aquest món. Em semblava que era el moment de crear aquesta regidoria per fer aquesta planificació. Val? Hem d'adaptar la ciutat, com deia, el tema de la mobilitat, és clau per nosaltres, i hem d'adaptar la ciutat al tema de que bueno, la gent cada cop, per sort, té una esperança de vida més gran, tenim més temps per viure, i hem de també adaptar la ciutat, i el fet de això que ens ho han demanat també, doncs per durant un temps almenys posar èmfasi això i planificar la ciutat, quin tipus de residències necessitem, on les necessitem, n'hi ha d'haver-hi menys, n'hi ha d'haver-hi menys, quina tipologia, tot això els especialistes són els que han de parlar, i es fa molt bo, i es fa molt bona feina. Em sembla que era un moment també important de posar doncs això, un èmfasi en aquest aspecte que ens afecta a tots, perquè afecta els nostres pares, però ens afectarà a nosaltres també, i em semblava que era una proposta que tocava fer-la ara.
Perfecte, estem ja als últims minuts. Les dues respostes si poden ser formulades de forma breu. D'una banda, encara en l'atenció a les persones o en la relació amb les associacions, hi ha algunes candidatures que pensen que s'han estat fent algunes subvencions, ha dit, des de l'Ajuntament. Vostès, pel contrari, plantegen crear un tècnic d'entitats per vetllar per les entitats de la ciutat i també augmentar un 50% el pressupost anual destinat a aquestes entitats.
Sí, sí.
Per a què o per a qui? O...
Sí. Primer, el que és viure en una ciutat, a part de la feina i de tenir habitatge, que és el més important, viure en una ciutat és que la ciutat sigui viva i hi hagi activitats i puguis participar-hi com a espectador o com a formant part d'una associació o d'una activitat. Ara tenim sort que aquesta xarxa de societat civil organitzada és molt gran i molt important, i com a la societat que tenim ara els reptes del segle XXI, aquest tema, diguéssim, del bé comú, de compartir, de la presencialitat, de l'activitat, de trobar-te, serà clau. Nosaltres, ja que tenim tot aquest ecosistema, primer l'hem de cuidar, no? I llavors com es cuiden aquestes coses? Jo sempre repeteixo el mateix, Totes les activitats que fan les entitats de la ciutat, esportives, veïnals, socials, culturals, empresarials, és igual, no tenen preu, en el sentit, perquè si la ciutat ho hagués de fer tota la ciutat, no tindria ni pressupost, ni personal, ni ho faria tan bé. Per tant, ostres, millorem-li, ja que no té preu, augmentem les dotacions, perquè hi ha aspectes que s'han de millorar, i segon, hosti, posem una persona de referència, perquè moltes vegades quan parles amb les entitats et diuen és que si els tràmits, l'administració, posem una persona de referència que faci d'intermediari entre tot l'Ajuntament, que és molt gran, i les entitats, una persona de suport, i em sembla que així és una manera de cuidar-les.
Molt bé. Simplement, i de forma telegràfica, l'altre dia en el debat d'Olot, la CUP li va fer una proposta, un oferiment d'acord, indirecte o més directe, però gairebé a la part. Vostè, davant la suposada situació d'haver d'acordar el govern després de les eleccions, a qui li agafaria abans el telèfon o qui trucaria abans?
Nosaltres, òbviament, volem liderar aquesta transformació de la ciutat, en aquest nou impuls, i nosaltres, amb les forces democràtiques de la ciutat, com sempre hem parlat, parlarem amb tothom. Nosaltres estarem, igual que fins ara, estarem disposats a arribar a acord amb la gent o amb els partits polítics que vulguin afrontar aquests reptes que hem estat parlant fins ara d'una manera valenta i que tinguin aquestes prioritats. A partir d'aquí, primer nosaltres el que hem de fer és convèncer els votants que ens votin i a partir d'aquí després la nostra responsabilitat és arribar a acords amb la gent que vulgui fer la transformació. Jo ho he dit alguna vegada, i que sí, que òbviament que nosaltres volem que canviï l'alcaldia de la ciutat, però el que ha de canviar és la forma de governar la ciutat, i qui vulgui fer-ho així, i això ho veurem després, i això es veu quan fas un pressupost, doncs llavors nosaltres volem liderar aquesta transformació i l'acordarem amb qui vulgui transformar la ciutat de veritat.
Doncs ara té un minut per dirigir-se a aquests electors i demanar-los el seu suport.
Moltes gràcies. Tenim la sort de viure en un entorn, una ciutat fantàstica, que en tots n'estem orgullosos. Des d'Esquerra posem molt en valor això, I per tant, el que hem de fer és en polítiques perquè Olot continua sent un lloc fantàstic on viure. El que hem de fer és transformar la ciutat, donar aquest impuls per entrar al segle XXI, per fer una ciutat sostenible, una ciutat amable, una ciutat saludable, una ciutat on hi hagi feines de qualitat, una ciutat on hi hagi habitatge, una ciutat on en el fons els nostres fills creixin contents i on els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida i la gent gran pugui disfrutar doncs, de l'etapa de la bellesa. A Esquerra ens comprometem, convoquem a tothom a votar i ja està.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Josep Quintana, candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a Cort Municipal. Gràcies per respondre les nostres preguntes aquí a Olot Televisió i Ràdio Olot.
Molt bé.
Molt bé, doncs encara ens quedarà l'última entrevista, el candidat Junts. Els esperem properament, demà, aquí a Olot Televisió i Ràdio Olot. Moltes gràcies per la confiança. Adéu-siau.